Bona tarda, són les 8. El conflicte entre Rússia i Geòrgia es trasllada ara a l'escena diplomàtica. Dia intens per a Nicolas Sarkozy, que en càrrec de president de torn de la Unió Europea s'ha trobat aquest matí amb Dmitri Medvedev per debatre el pla de pau que proposa les parts enfrontades. El president rus l'ha acceptat, però hi ha posat aquesta condició.
Que les tropes georgianes es retirin a les posicions inicials i que siguin parcialment desmilitaritzades.
Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
I amb aquest afegitó sota el braç, Sarkozy se n'ha anat a Tbilisi a veure's amb el president Saakashvili per intentar que l'accepti.
Tots dos s'han de reunir aquest vespre.
Tot plegat hores després que el Kremlin hagi anunciat la fi de l'ofensiva militar, s'està complint sobre el terreny Moscou, Natàlia Boronat. Atenció, Moscou. Bé, hi tornarem més tard en qualsevol cas. Geòrgia ha avançat que abandonarà la comunitat d'estats independents que agrupa les exrepúbliques soviètiques.
Però té encara la porta oberta de l'OTAN.
Que, a més, ha demanat a Rússia que sigui més clara en la seva voluntat de pau. Oi, Brussel·les, Oriol Serra?
Efectivament, l'organització del Tractat de l'Atlàntic Nord ha qualificat d'insuficient l'alto el foc anunciat pel president rus. L'OTAN exigeix a Rússia la retirada de les tropes que té desplegades en territori georgià i, al mateix temps, això sí, ha deixat clar que no té cap intenció d'involucrar-se militarment en el conflicte.
Ahir el PP, avui Iniciativa. Els ecosocialistes han fet efectiva la seva petició perquè Zapatero comparegui al Congrés.
Volen que expliqui per què s'ha incomplert el calendari de l'Estatut en matèria de finançament.
Ara els cal el suport de tots els partits de l'oposició a la Cambra Baixa. CiU ja ha dit que no s'hi oposarà. Tràgic succés aquesta tarda a Formentera. Palma, Sara Riera.
Així és, ha aparegut mort un nen de 9 anys amb síndrome de Down en el portaequipatges d'un cotxe. Els seus pares n'havien denunciat la desaparició hores abans i després de rastrejar la zona, la mare l'ha localitzat aquesta tarda a l'interior del seu vehicle. Els primers indicis fan pensar a la policia que el nen s'hi hauria introduït com un joc i després no n'hauria pogut sortir.
Ja tenim les primeres dades, malgrat que preliminars encara, de com la limitació dels 80 km per hora a la zona metropolitana de Barcelona ha incidit en la reducció de la contaminació.
I ho ha fet entre un 3,5% i un 4% respecte a l'any passat.
Quan faltin 5 minuts per 2 quarts, notícies pròximes en desconnexió per les 4 demarcacions. Què destaqueu a Tarragona, Marriera?
Doncs ha sigut avui una jornada tràgica de les costes del Baix Penedès. Un home de 76 anys i veí de Barcelona mort ofegat a Coma-ruga i els equips de Creu Roja han fet més d'una vintena de rescats a les platges de Cunit i Calafell pel mal estat de la mar.
I a Lleida, Pere Joan Álvarez.
Doncs el Segrià ha començat aquest matí la barema més primerenca d'Europa. El celler Raïmat recollirà més de 20 milions de quilos de raïm que aquest any manté la qualitat, tot i les abundants pluges del maig. També ha rebut una certificació que garanteix el respecte al medi ambient.
Ara Girona, Clara Jordan.
L'Ajuntament de Girona reconeix que la ciutat serà un caos a partir de dilluns amb l'inici de les obres del TGV a la zona centre, que obligaran a fer alteracions importants de la circulació. Els veïns alerten que els 2 aparcaments provisionals que habilitarà el consistori no seran suficients.
I Barcelona, Sira Riera.
També parlem de les obres del TGV, en aquest cas el seu pas per Barcelona, que començaran a fer-se visibles dimarts que ve perquè comportaran talls en el trànsit. Els del carrer Mallorca són els primers treballs que preparen el terreny per l'arribada de la tuneladora d'aquí a un any.
A 2:09, els esports, amb tota la informació dels jocs, en fem també un tastet. Carles Pasqual.
Doncs avui també pendents de Pep Guardiola, que ha confirmat fa uns minuts que Samuel Eto'o serà jugador de la primera plantilla aquesta temporada. Diu Guardiola que l'ha convençut la seva actitud durant aquesta pretemporada. Demà el Barça, recordem-ho, jugarà la prèvia de la Champions contra el Wisła de Cracòvia. I pel que fa als jocs, una vegada més el protagonisme per a Michael Phelps. Tercer or, tercer rècord del món i a una medalla de ser l'esportista que més medalles d'or ha guanyat en uns Jocs Olímpics. Ens fixarem també en Enrique Rubio, un dels protagonistes destacats de la selecció espanyola de bàsquet, que avui ha guanyat la Xina.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, avui la calor ha pratat de valent, eh?
Doncs sí, sobretot al litoral i prelitoral barceloní i gironí, 38 de màxima a Castellbisbal, 37 al Pont de Vilomara, Anglès, Benissanet, Tob, Vinebre i Caldes de Montbui han estat els valors més elevats. Demà i demà passat baixen clarament a tot el país les temperatures i la calor serà molt més dolça. I ara mateix no tenim precipitacions, però sí que es va imposant la tramuntana a la Costa Brava.
Les 8 i 4 minuts.
Catalunya Vespre, amb Estel Batet.
I el trànsit, com el tenim a aquesta hora, equip viari, David Ubach?
Hola, bona tarda. Doncs el tenim força bé perquè només hem de destacar que a l'autovia 2 hi trobem ara uns 2 quilòmetres de cua a Esparreguera en direcció cap a Lleida per unes obres que tallen 2 carrils. I això hi afegim que l'eix transversal, encara un turisme variat, ocupa un carril. Arbúcies també per als vehicles que van en direcció cap a Vic.
Rússia i la Unió Europea han pactat un acord de pau per resoldre el conflicte de Geòrgia amb les seves repúbliques secessionistes. Ho ha escenificat el president de torn dels 27, el francès Nicolas Sarkozy, en un viatge a Moscou que ha coincidit amb la fi de l'ofensiva russa a Geòrgia. Sarkozy presenta aquest vespre el document al president georgià, a Mikhail Saakashvili, que el rep amb un exèrcit en bona part destruït i retirat totalment de tots els territoris rebels. Els 27 podrien aportar tropes a la futura missió pacificadora.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Moscou, Natàlia Boronat, bona tarda.
Bona tarda.
Amb aquest acord, la Unió Europea ha tirat endavant la seva proposta, doncs?
A veure, es pot dir que sí, tot i que Rússia l'ha matisat. Però ara cal esperar a veure si Moscou el compleix i si Geòrgia l'accepta. L'acord al qual han arribat Sarkozy i Medvedev s'haurà de basar en 6 punts, no recórrer l'ús de la força, aturar definitivament totes les accions militars, un accés lliure a l'ajuda humanitària, el retorn de les forces armades georgianes a les posicions inicials, la retirada de les tropes russes a la posició que ocupaven abans dels inicis del combat, i l'últim, que és la condició que ha afegit el Kremlin, l'inici de les converses per establir el futur estatus d'Ossètia al sud i d'Abkhàzia, que en garanteixi la seguretat. El president francès s'ha mostrat molt content de la trobada amb Medvedev i ha reiterat la posició europea en el conflicte. Escoltem Sarkozy.
És perfectament normal que Rússia vulgui defensar els seus interessos i els dels russos i els russòfons de l'exterior també. I és normal, igualment, que nosaltres vulguem garantir, és a dir, la comunitat internacional, la integritat, la sobirania i la independència de Geòrgia.
Sarkozy ha anunciat també que la Unió Europea podria participar en una missió internacional a les repúbliques secessionistes. El president francès viatja ara a Tbilisi per presentar el Pla Geòrgia. Mentrestant, a la capital georgiana, Saakashvili s'ha adreçat als manifestants d'un míting que ha plegat milers de persones condemnant l'agressió de Rússia i ha anunciat que Geòrgia sortia de la comunitat d'estats independents. D'altra banda, la República Secessionista d'Abkhàzia ha informat que controlava tota la vall del Kodori i que havia aconseguit expulsar-ne l'exèrcit de Tbilisi, que feia 2 anys que l'ocupava, segons els abkhazos i els russos, de forma il·legal.
Molt bé, gràcies, Natàlia Boronat. Bona tarda.
Bona tarda.
A tot això, l'OTAN considera que la fi de les operacions russes a la regió és un gest important però insuficient. L'aliança qualifica de desproporcionada la força utilitzada per Rússia al Caucas, qualificatiu rebutjat pel representant del Kremlin. L'organització manté la porta oberta a Geòrgia perquè n'esdevingui membre i Tbilisi li ha demanat ajuda militar. Brussel·les, Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'OTAN ha deixat clar a Rússia que amb l'alto el foc no n'hi ha prou, oi?
Així és, un alto el foc, o dit d'una altra manera, l'aturada de les operacions militars russes en territori georgià són insuficients, mentre les tropes enviades per Moscou continuïn desplegades a Geòrgia. Així ho ha dit el secretari general de l'OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, després d'una reunió del Consell Atlàntic. Per la seva banda, des de la Unió Europea, que demà reunirà d'urgència els seus ministres d'exteriors, s'han mostrat convençuts que l'alto el foc és un primer pas cap a la solució del conflicte. Escoltem Cristina Gallach, portaveu de l'alt representant per la política exterior europea.
Nosaltres voldríem que en aquest Consell es pogués ja debatre de quina manera es pot ajudar en la reconstrucció i en un procés de negociació definitiu. Perquè això es pugui fer, hi ha d'haver-hi una detenció de les hostilitats, un alto el foc.
Tant la UE com l'OTAN demanen el retorn a l'estatus quo de fa una setmana, és a dir, abans que comencés l'escalada bèl·lica entre Rússia i Geòrgia. Per cert, que les crítiques de l'OTAN ja han obtingut resposta per part de Moscou, que les ha qualificat d'inacceptables. Rússia situa la seva intervenció a Geòrgia a la mateixa alçada de les intervencions de l'OTAN a l'Afganistan i a l'antiga Iugoslàvia i continua buscant la seva reunió bilateral amb l'organització militar després que representants georgians hagin obtingut la seva avui a Brussel·les.
Doncs bé, hem parlat de l'última hora sobre el terreny, també de les negociacions a nivell diplomàtic. Ens queda parlar ara de la situació humanitària. 100.000 persones han hagut de marxar de casa seva a causa del conflicte a Geòrgia, segons dades de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats. La comunitat internacional està preparant ajuda humanitària d'urgència per enviar-la a aquesta zona, Elisenda Rovira.
Aquest matí un primer avió de l'ACNUR ha aterrat a Tbilisi i demà s'hi enviarà un segon contingent. En total, els dos vols portaran a la zona 70 tones d'ajuda per a 30.000 persones. Per la seva banda, els Estats Units, diversos països de la Unió Europea i algunes antigues repúbliques soviètiques ja han anunciat donacions econòmiques per l'ajuda als refugiats. Almenys 30.000 ossetes del sud s'han refugiat a Rússia, segons fonts oficials d'Ossètia del Nord. Fonts georgianes indiquen que milers de persones s'han desplaçat cap al sud del país, mentre que s'estima que 12.000 més s'haurien traslladat per l'interior d'Ossètia del Sud. A la ciutat de Gori, molt a prop de la frontera amb Ossètia, un 80% de la població ha fugit per por de futurs atacs, segons fonts locals. Les organitzacions humanitàries confien que amb l'alto el foc sigui més fàcil accedir a la zona del conflicte.
Geni de la llàntia meravellosa.
Doctor, no sé què li passa.
Vull un televisor.
Pidola i pidola.
Un ordinador.
Tot el dia frega targetes de color verd.
Unes vacances fantàstiques.
I no és el primer.
Unes maletes.
És greu, què ets a fer?
I per tots.
Comprar amb les targetes de Caixa Penedès. Podrà pagar quan vulgui i a més guanyarà regals.
Joan, sortim a comprar.
Targetes Caixa Penedès. Genials. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
D'aquí a 4 minuts haurem arribat a un quart de nou. L'agenda política de les pròximes setmanes continuarà marcada pel debat del finançament autonòmic. Avui, Iniciativa Verds ha demanat formalment la convocatòria d'una sessió extraordinària al Congrés perquè José Luis Rodríguez Zapatero doni explicacions per l'incompliment del calendari que marca l'Estatut. I aquesta és ja la segona petició. El PP la va fer efectiva ahir. Eva Godàs, bona tarda.
Bona tarda. Cap de les dues peticions pot tirar endavant si no tenen el suport de tots els partits de l'oposició al Congrés. I el resultat d'aquesta votació, que es farà el pròxim dia 20, és una incògnita. Iniciativa ja ha tingut problemes per formalitzar l'escrit, que requeria el suport de com a mínim dos grups parlamentaris. Els ecosocialistes, que recordem-ho, formen un sol grup al Congrés amb Esquerra, han hagut de buscar el suport del BNG perquè CiU no ha volgut signar el document. El portaveu dels ecosocialistes a la Cambra Baixa, Joan Herrera, ho ha lamentat.
Vull destacar que la primera mostra d'unitat hauria d'haver estat ahir mateix presentant aquesta petició de forma conjunta, i que no va poder ser, perquè Convergència i Unió no va considerar-ho oportú, malgrat el que havia avançat la setmana anterior. I crec que s'ha de lamentar.
Oriol Pujol, de Convergència i Unió, ha justificat així la posició del seu partit.
Li donem tan poca importància, prendents en part, a les explicacions que ens pugui arribar a donar el senyor Rodríguez Zapatero, malgrat que no direm que no, si això prospera, perquè no ens poden acusar nosaltres d'això.
El PSC, mentrestant, ha advertit ja a Iniciativa que portar el debat del finançament al Congrés és un error perquè trenca la bilateralitat.
I si el PSC ja ha dit que seguirà la disciplina de vot que marqui el PSOE en la sessió que decidirà la compareixença de Zapatero, una altra votació li pot portar mal de caps, la dels pressupostos generals de l'Estat.
Mentre que els partits catalans li demanen que es planti si no hi ha acord de finançament, el conseller Joaquim Nadal diu que ara no toca parlar d'això.
Ara no és encara el moment de plantejar què farà el PSC en relació als pressupostos. Fermesa i diàleg en la negociació del finançament, fermesa i diàleg en la negociació dels pressupostos.
I en tot aquest entramat del finançament, Eva, la Generalitat no només topa amb el govern espanyol, les comunitats autònomes socialistes adverteixen que no els agraden els arguments de Catalunya.
A tall d'exemple, el president d'Aragó, Marcelí Iglesias, critica sense embuts l'estratègia catalana.
La negociación tiene que ser conjunta. O sea, no habrá un acuerdo con... No puede haber un acuerdo con Cataluña y otro acuerdo con todos los demás. Eso los catalanes tienen que saber que es imposible.
I des de la societat civil, nou toc d'atenció al govern central.
Avui ha estat la UGT, sentim-ne el secretari general a Catalunya, Josep Maria Álvarez.
El govern central alhora també ha de pensar que Catalunya, la Generalitat, s'ha de fer respectar i ha de ser respectada. I en tota sinceritat, algunes de les últimes manifestacions que he sentit, doncs no m'han semblat que van en aquesta direcció.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Es continua estenent la suposada trama de corrupció que ha esquitxat alguns exalts càrrecs de l'anterior govern balear de Jaume Matas. Hi ha dos imputats més a qui s'acusa de malversació de fons públics.
Dels 6 detinguts ahir, 3 han quedat en llibertat amb càrrecs i la resta han de passar a disposició judicial demà. Tots ells, la fiscalia els acusa de malversació, suborn i prevaricació. Recordem que els detinguts treballen en un organisme autònom, treballaven en un organisme autònom de turisme juvenil que depenia del Departament de Presidència i Esports en el govern popular de Matas. Aquest és el sisè cas de corrupció política que esquitxa el PP de les Illes en els últims mesos.
I ens quedem encara a les Balears, però ara per parlar-vos d'un succés que us avançàvem en portada, un succés tràgic. La Guàrdia Civil investiga el cas d'un nen amb síndrome de Down que ha aparegut mort a dins del portaequipatges d'un cotxe a Formentera. La mare n'havia denunciat la desaparició hores abans. Palma Sara Riera, bona tarda.
El cadàver s'ha localitzat aquesta tarda en el portaequipatges del vehicle dels pares del menor, que estava estacionat just davant de casa seva a Cala Basté, a Formentera. Els pares havien denunciat la desaparició del seu fill aquest migdia a la Guàrdia Civil i havien alertat també al servei d'emergències del 112. Després de recórrer a la zona on vivien durant unes hores, ha estat la mare del menor qui ha trobat aquesta tarda el cos sense vida del nen a l'interior del vehicle. En aquests moments, l'equip judicial de la Guàrdia Civil d'Eivissa, que ja s'ha traslladat al lloc dels fets, està investigant les causes de la mort del nen. Els primers indicis, però, fan pensar a la policia que el menor s'hauria introduït al portaequipatges del cotxe com un joc i després no n'hauria pogut sortir.
Un quart de nou, la mesura dels 80 km per hora ha reduït la contaminació entre un 3,5% i un 4% respecte a l'any passat. Aquests són els primers resultats mediambientals d'aquesta limitació que es coneixen i els ha donat un científic, Jordi Canal.
Segons José María Baldassano, han disminuït les emissions diàries d'òxid de nitrogen, de diòxid de carboni i de partícules en suspensió que provoca la circulació del trànsit. Baldassano és responsable del Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center i el seu equip analitza els mesuraments que es fan cada hora 125 punts viaris de la zona metropolitana i que després es computen amb un gran ordinador, el Mare Nostrum. El científic hi ha afegit que aquestes són les dades preliminars i que de cara al mes de setembre es tindran resultats més contrastats.
Dit això, comprovem quina és la situació del trànsit a aquesta hora.
ACESA t'ofereix la informació del trànsit.
David Ubac, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora el que hem d'explicar és que l'única incidència es manté a l'autovia 2, on unes obres a Esparreguera tallen dos carrils en direcció cap a Lleida i això genera ara un quilòmetre de retencions en aquest punt que d'altra banda va millorant. Per la resta només explicar que ja s'ha retirat el vehicle avariat a l'eix transversal a l'alçada d'Arbúcies i afegir que a Barcelona ciutat la circulació és del tot plàcida. Així doncs, això és tot pel que fa al trànsit.
Gràcies, David.
De res, fins ara.
Catalunya Vespre.
Ei, no et falta de res, eh? Aire condicionat, compact disc, ABS... I el Viaté? Encara no el tens?
El Viaté? No.
Amb Viaté podràs conduir i conduir sense parar. És més fàcil, més còmode.
Demaneu informació al 902 20 0320 o visiteu la web www.autopistes.com.
Ara ja tinc l'equipament complet. Ja tinc Viaté.
Seguim amb més notícies. Desmantellada a Barcelona una banda de narcotraficants que tenia 1.400 quilograms de cocaïna que volia distribuir per l'Estat amb un preu al carrer de 80 milions d'euros. Els 8 detinguts són d'origen colombià i veneçolà, països dels quals procedia també aquesta droga. Madrid, Montse Sánchez.
La policia va detenir els narcotraficants infraganti en el moment de la compravenda de la droga a l'aparcament d'un centre comercial de Barcelona. Sentim Francisco Javier Miguel Áñez, cap de la Brigada d'Estupefaents de la policia.
En las inmediaciones de un centro comercial se conoce concretamente como creo que lo llaman la maquinista. Estaba aparcada cerca del parque, en las inmediaciones del parking. Junto con la furgoneta detuvimos a uno de los integrantes de la organización que quería recogerla, trasladarla y cuando iba a proceder a moverla, y a tres elementos más que estaban en las inmediaciones. En un hotel de Barcelona hemos detenido a los otros cuatro sujetos.
Els agents també han fet escorcolls domiciliaris a Barcelona, Madrid i Màlaga.
Anem per la notícia econòmica del dia. Sílvia Solanes, bona tarda.
Hola, Estel, bona tarda.
La desacceleració econòmica s'està notant en les compres a terminis. Segons l'Institut d'Estadística, el mes de juny ha tornat a créixer el nombre d'articles i serveis impagats. La crisi també ha fet baixar el nombre d'empreses creades.
Sí, el juny a Catalunya s'han donat d'alta unes 1.300 societats. Això és un 40% menys que durant el mateix període del 2007 i és el pitjor resultat en un mes de juny dels últims 11 anys. També s'ha reduït el nombre de companyies que han decidit ampliar capital.
I també parlàvem d'un augment dels articles que no s'han cobrat.
Sí, a Catalunya s'han deixat de pagar 175.000 efectes comercials i això representa un augment del 41%. En total sumen un import de 341 milions d'euros, un 80% més que el juny de l'any passat. Si ens fixem en l'import mitjà d'aquests articles i serveis, a Catalunya és de 2.000 euros i a l'Estat d'uns 3.200.
Ara les borses...
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
En la jornada d'avui, les pèrdues han tornat als parquets europeus, Marta Solà.
L'IBEX 35 ha tancat a 11.996 punts, amb pèrdues del 0,4%. Per tant, no s'ha pogut mantenir els 12.000 punts que va reconquerir ahir. Els guanys els han encapçalat Telecinco, Actividades de Construcción y Servicios i Enagas, i les pèrdues més importants han estat per a Gamesa, Iberia i Cintra. Les borses europees també han tancat amb valors negatius el dia en què el Banc Central Europeu ha adjudicat 10.000 milions de dòlars a un tipus fix del 2,75%. Pel que fa al petroli, el barril de Brent s'ha baratès, es paga uns 113 dòlars i en el mercat de divises l'euro es canvia a un dòlar amb 49,12.
Corba a l'esquerra en tercera, seguim invertint en renda variable, RAN, puja l'IBEX 35 mantenint cinquena, RAN d'opcions i futurs de mitja fons, compta amb el Dow Jones, frenada curta, accelerem fins a corba.
Amb Gaesco tindrà sempre el millor assessorament al seu costat. Els nostres experts assessors li ofereixen solucions a mida en gestió de fons d'inversió i patrimonis i en serveis borsaris perquè inverteixi amb confiança. Gaesco, l'experiència és capital. Més informació al 902-237-237 o a gaesco.com.
Parlar de Caixa Empresa
és parlar de qualitat i d'innovació.
De serveis operatius a qualsevol hora
és parlar de solucions a mida.
Que el servei de facturació electrònica va permetre a la seva empresa dir adeu a les factures en paper, ja se sap.
Però que, a més de tenir tots els avantatges d'un arxiu digital, s'integri automàticament a tots els processos de pagaments i de factoring, això és eficiència.
Això és Caixa Factura de Caixa Empresa.
La Caixa.
Parlem?
Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
Ho sentíem també en portada, un home de 76 anys i veí de Barcelona ha mort ofegat aquest migdia a la platja de Coma-ruga, al Vendrell. Al llarg del dia d'avui s'han fet més d'una vintena de rescats a les platges del Baix Penedès. Al Vendrell, Sergi Sabater.
La bandera vermella oneja des d'ahir al migdia a platges com les de Cunit i Calafell i es preveu que la tendència segueixi així demà. El coordinador de Creu Roja d'aquestes localitats, Fulgencio Ruiz, es queixa que els banyistes no fan cas a les indicacions.
La bandera vermella estem dient que no es fiquin, per alguna raó serà, que en aquest cas està dient clarament que és per l'estat de la mar.
A Cunit i Calafell s'han fet avui més de 20 rescats i a Coma-ruga, un barceloní de 76 anys ha mort ofegat aquest matí.
Notícies breus ara amb la Cira Riera i l'Esteve Sala. La Comissió Europea considera deplorable que Ryanair canceli bitllets comprats a agències en línia legals.
Ni Aena ni els portats afectats tenen constància de cap anul·lació. La companyia diu que ja ha presentat denúncia contra l'agència espanyola Trapelo i 5 més d'estrangeres. Jordi Anguera és director de l'Agència Catalana de Consum.
Qualsevol anul·lació o reclamació s'ha de dirigir sempre a qui li ha venut el servei, bitllet, paquet turístic, el que sigui.
Comissions Obreres suspèn el primer any d'aplicació de la llei de dependència.
El sindicat assegura que no s'han estudiat el 40% de les peticions per acollir-se a la llei. Per això, el portaveu a Catalunya, Manel García Biel, reclama un nou finançament.
No es pot pretendre tindre uns recursos, uns serveis de primera, uns serveis com els suecs, tenir una fiscalitat com els grecs. Si es volen bons serveis, es precisen recursos públics per fer-ho evident, i això significa un altre tipus de fiscalitat.
Proposen demanar penediment previ als terroristes abans de deixar-los en llibertat.
El portaveu del Consell General del Poder Judicial, Enrique López, aposta per aplicar a Espanya el sistema francès de revisió de penes que permet mantenir a la presó els terroristes que, com de Juana Chaos, no es penedeixen dels seus crims.
Se les exige el arrepentimiento, algo que en nuestra legislación no lo exige, caso claro, es el tema de Juana.
Nova manifestació de l'esquerra Berchale.
Serà el divendres 22 d'agost a Bilbao, en la línia de la convocada a Sant Sebastià. El cap de setmana passat, els Berchales denuncien l'estat d'excepció en què, segons ells, viu a Euskadi i en fan responsables el PSOE i el PP, amb el vistiplau, diuen, del PNB.
L'Autoritat Nacional Palestina rebutja el pla de Ehud Olmert.
Segons la premsa israeliana, el pla del primer ministre preveu la retirada gairebé total de Cisjordània. Es deixaria, això sí, un 7% del territori per als colons hebreus. La condició que s'imposa a Israel és que l'Autoritat Nacional Palestina recuperi abans el control sobre la franja de Gaza.
Encara un parell de coses més. Carod Rovira no es pot fer dir vicepresident de la Generalitat.
Ho diu el Consell Consultiu, que dictamina que el càrrec de vicepresident del govern sí que s'adiu amb l'Estatut, cosa que qüestionava Convergència i Unió. Només el president ho és del conjunt de les institucions de la Generalitat, entre les quals hi ha el govern i el Parlament.
I inventen un casc per a videojocs capaç de llegir la ment.
El casc capta els impulsos cerebrals i els transforma en moviments del cursor de l'ordinador per moure personatges d'un videojoc o fer-los desaparèixer. L'invent es vendrà per uns 200 euros abans de final d'any.
Falten 6 minuts ara per 8:45 del vespre. cinema català ha tornat a tenir presència avui al Festival de Locarno amb la pel·lícula El somni, dirigida pel francès Christophe Farnarier. Enviat especial a Locarno, Jordi Picatoste.
Aquesta tarda s'ha pogut veure El somni de Christophe Farnarier. El director, nascut a Marsella però establert a Girona, acompanya durant el seu últim viatge en Joan, més conegut com Pipes, un pastor transhumant de l'Empordà que després de 60 anys de fer la mateixa feina es retira. En aquest viatge la càmera el segueix en la seva trobada amb la natura i amb una manera diferent de viure i recull les seves reflexions i els seus records sobre una tradició que es va perdent. Farnarier, fotògraf que ja tenia experiència en la direcció de curtmetratges documentals, va concebre la pel·lícula com un poema per transmetre la riquesa sensorial de la natura.
Pocs segons, faltaran 5 minuts per 8:45, de seguida les notícies pròximes.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
En desconnexió ara per les comarques de Barcelona, les obres del túnel del TGV que ha de travessar la capital catalana entre Sants i la Sagrera es començaran a fer visibles a partir de dimarts de la setmana que ve. Són els primers treballs que es faran al carrer Mallorca per preparar el terreny per l'arribada de la tuneladora d'aquí a un any, i això comportarà talls de trànsit.
El primer que s'ha de fer és desviar tots els cables de llum, aigua, gas i telecomunicacions que a dia d'avui passen per sota la calçada del carrer Mallorca. Més endavant es prepararan els murs i es començarà a forar de la zona. Els treballs afectaran precisament aquest carrer Mallorca, entre Espronceda i l'Avinguda Meridiana, al límit entre els districtes de Sant Andreu i Sant Martí, i es faran en tres fases per poder obrir la calçada al trànsit el més aviat possible. La portaveu de DIF, l'ens estatal encarregat de les obres, Maria del Mar Ruiz, ha explicat a Catalunya Ràdio quins són els terminis.
Més o menys a l'alçada de Nadal poder restablir el trànsit de vehicles al nus entre el carrer Clot i Espronceda. Al juny, més o menys a finals de juny, es podrà restablir el trànsit en el tros entre Navas de Tolosa i Avinguda Meridiana, i a l'últim tros, que serà al voltant de principis de setembre, el tros del carrer Vizcaya-Navas de Tolosa. És a dir, a partir del juny ja l'afectació quedarà reduïda a només una mansana del carrer Mallorca.
Així doncs, a partir de dimarts hi haurà canvis i desviacions del trànsit de vehicles, amb tot es garanteix el pas dels veïns, fent doble el sentit de la circulació en alguns trams, i es desplaçaran 8 parades d'autobusos als carrers Múrcia i l'Avinguda Meridiana per facilitar la mobilitat.
La fase final de l'enderroc de l'illa central de Badalona ja ha començat avui. En aquest espai, on fins on arribarà el perllongament de la línia 2 del metro, s'hi farà una gran plaça i se'n reurbanitzarà l'entorn.
Avui s'han començat les feines d'enderroc que s'allargaran durant 2 setmanes. Durant aquesta setmana retiraran els sostres d'uralita dels edificis i es desmantellaran els habitatges. El director de l'àrea d'Urbanisme i Territori de l'Ajuntament de Badalona ha explicat que els enderrocs posen el punt final a un llarg procés.
No és un pas més, sinó que és l'últim pas. Per tant, finalitzem els enderrocs de tota aquesta gran illa central. Per tant, la ciutat al final acaba conquerint tot aquest gran espai, i per això vam convocar el concurs d'arquitectura internacional per definir tant la plaça com aquest edifici dotacional que pretenem col·locar aquí.
L'espai tindrà una zona verda i també un edifici singular, la construcció del qual serà sotmesa a concurs públic.
L'Ajuntament de Barcelona vol recuperar d'aquí al 2011 3 masies de 9 barris per a usos socials. S'invertiran 8 milions d'euros en el projecte més emblemàtic del mandat del districte.
La masia Can Verdaguer és probablement la més coneguda de les 3 que rehabilitaran. Té més de 1.100 metres quadrats construïts i és un edifici de planta basilical del segle XVI fins l'any 2000. Estava dedicada als usos agraris. Ara està a mig colgat al darrere del complex lúdic Heron City. L'Ajuntament ha previst que es convertirà en un centre cívic en un termini de 3 anys. Les altres dues masies són la de Can Valent, de la qual només se'n podran recuperar la façana per culpa de diversos episodis de vandalisme. Aquesta es convertirà en una escola bressol. Finalment, la masia de Can Carreres, al Parc Central, serà un casal. Segons la regidora del districte de Nou Barris, Carmen Andrés, el projecte té el consens i respon a les demandes dels veïns.
És un projecte que naixia de voluntat política, però que és coincident també amb les demandes veïnals de recuperació d'espais històrics de Nou Barris per com a espais de cohesió i de relació entre els veïns, concretament centres cívics i casals.
L'Ajuntament vol recuperar amb aquest pla la rehabilitació de la memòria històrica i arquitectònica del districte.
L'Ajuntament de Barcelona incoarà aquesta setmana un expedient disciplinari a l'empresa District Clima. Des del consistori volen depurar responsabilitats arran de l'accident que es va produir dissabte en un solar del Poble Nou, on va morir, recordem, un noi de 14 anys. El terreny és de titularitat municipal, però estava cedit temporalment a aquesta empresa.
El consistori ha obert una investigació per determinar quin és el grau de deteriorament de la tanca que envolta el solar on dissabte va morir el jove. Segons l'alcalde accidental, Ramon García Bragado, si finalment es confirmés la implicació de l'empresa, l'Ajuntament li demanaria responsabilitats.
El nostre interès és màxim en aquesta qüestió. Es tracta d'un terreny municipal cedit a una empresa i, per tant, amb el compromís d'aquesta empresa de mantenir-lo en les condicions adequades, si finalment això no estava així, evidentment que actuarem i demanarem les responsabilitats pertinents a la pròpia empresa.
Bragado admet que l'Ajuntament era coneixedor de l'estat de deteriorament de la tanca, però assegura que no li consta cap denúncia dels veïns sobre la inseguretat del solar. Precisament els veïns alerten que accedir als terrenys era per als joves habitual i molt fàcil.
Fins aquí, doncs, el Catalunya Vespre, que hem fet possible Josep Maria Marçà, Ana Escura, Maria Balaguer, Víctor Lorenz, Carles Prunera, i qui us ha parlat en nom de tots ells, Estel Batet. Ara us deixem amb els esports nosaltres i tornem demà a partir de les 8 del vespre.